Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La Generalitat i el govern espanyol han signat l'acord de traspàs de 13.000 pisos i 300 solars provinents de la Sareb. La ministra d'Habitatge ha assegurat que Catalunya és qui fa millor els deures en aquesta matèria i per això se l'ha d'acompanyar més. Isabel Rodríguez ha lloat la feina feta en aquest ram pel govern d'Illa i s'ha felicitat per recuperar els pisos lliurats als bancs a la crisi del 2008.
Esas casas que habían sido de las familias, que fueron entregadas a los bancos, pagadas con nuestros impuestos para ponerla de nuevo, que es lo que hacemos hoy, a disposición de las familias y los jóvenes catalanes y catalanas que hoy la precisan. Este es el cambio de paradigma.
I el gremi de la pagesia reclama més celeritat en la vacunació dels caps de bestiar situats a 50 quilòmetres de les explotacions afectades per la dermatosi nodular. Fins ara s'havien detectat 9 brots a l'Alt Empordà, però ahir dijous es va confirmar un nou focus a Cassà de la Selva. Aquest salt ha obligat a ampliar l'estratègia de contenció i ara també s'hauran d'aplicar mesures en un radi de 50 quilòmetres de la granja de Cassà. La família del fundador de Mango, Isat Angdik, confia en la innocència del seu fill en la investigació sobre la mort de l'empresari. La família ha fet un comunicat després de fer-se públic que la jutgessa instructora del cas ha imputat Jonathan Angdik. El desembre de 2024 l'empresari va caure durant una excursió a Montserrat i va perdre la vida. En un principi la investigació dels Mossos va apuntar que era un accident, però ara certes incongruències, diuen, en la declaració del fill de la víctima haurien obert un nou escenari. L'Ajuntament d'Organyà ha presentat avui una estratègia en la que vol divulgar els principals atractius amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. El municipi és conegut especialment per ser el bressol del català, però vol que es conegui millor tot el potencial del seu entorn natural per la pràctica d'esports com, per exemple, el parapent o el senderisme. L'objectiu del consistori és implicar tots els veïns i empreses i entitats per aconseguir que més visitants facin parada a Organyà. I Protecció Civil ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta per la previsió de pluges intenses de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Especial atenció a les comarques de Girona, Catalunya Central, Litoral i Prelitoral. I el Barça, que ja té llicència de primera ocupació de l'Spotify Camp Nou, l'Ajuntament ha concedit el permís al club per a la fase 1A, de fins a 27.000 persones, que comptarà en dues primeres graderies i gol sud i tribuna.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest divendres 17 d'octubre. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Ran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. La Federació de Pesca ens portarà les últimes novetats. Ens posarem el neoprè i anirem cap al Mar Roig. Parlarem amb la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins. Tastarem el calamareny d'Arenys de Mar. Surfejarem, però per una bona causa, i acabarem el programa d'avui fent un repàs de tots els actes i de totes les activitats que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Ran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és presentar el nostre equip, presentar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Ran de Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, què he de dir? A veure, Marina.
Que ja és oficial, l'Oreja de Van Gogh ja ha tret el gira.
No.
Pensava que anaves aquí.
Home, que és divendres.
Ah.
Que ja el tenim. Ja sóc aquí, podia dir el divendres, eh? Ja he arribat.
Pensava que volia seguir el fil de l'Oreja de Van Gogh
d'ahir. Ah, no, però si vols sí, eh?
No, jo...
Però ja
jo...
està, i tenim la cançó.
I tenim
ja
la cançó.
Ja sé com sona la cançó,
o sigui,
nova, eh?
La... No, no és nova. La podes contar conmigo, la que jo he vist no és nova.
Ai... Jo la que tinc per aquí, jo no l'havia sentit mai de la vida, eh?
A veure, posa-me-la i te diré si és nova,
espera,
no?
Ara això és una pressió, ara.
És del vídeo que han penjat ells.
Sí, del pues que canta, ella.
Es puedes contar conmigo, no és nova.
És aquesta? Espera.
Començaven els concerts. Això és, això és un vídeo, el vídeo que van penjar primer, sí.
I aquest és la nova, eh?
No sé si és nova exactament, però... No ho sé, perquè per Twitter vaig llegir que hi havien fet algú amb, havien fet algú d'aquesta cançó ja amb la Leire. No ho sé fins a quin punt és cert.
Això ja és, serà la Nafra, eh? Això, si és així... Aquí hi ha una venjança que hi domendo en sus mejores momentos.
No ho sé, no ho sé, no ho sé.
Quina por, eh? Quina por.
No, por, gens.
Home.
Res, ja és oficial, eh? Ja tenim gira a l'Oreja Van Gogh, ja ho tenim tot. Gira a la qual jo assistiré.
Home, ni dubtes. Ni dubtes com a fan incondicional que és la Marina.
Exacte. Però...
Per si de cas, si algú no ho sabia, anem a aclarir-ho, per si de cas.
Però, una guarrada li han fet a la pobra Leire i ja està.
No, home, se li ha acabat el contracte.
Tot i així,
més i menys.
I tot i així jo seguiré assistint a la gira.
Clar, perquè t'agrada la Maia també.
No,
a tu t'agrada l'Oreja de Van Gogh.
A mi m'agrada l'Oreja de Van Gogh,
sí, primera etapa. Que canti.
Primera etapa, excepció d'Immortal, Jueves i quatre cançons més de la segona etapa.
Vals.
I l'última vals. Vinga, va, te la compro. Però a mi m'agrada l'Oreja Van Gogh, primera etapa, el viatge a Copperburg, lo que te conté mentre te hacías la dormida, guapa...
Oh, ja, de res, igualment, tu també, més guapa, encara.
Exacte. Aneu a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, hola, molt bona tarda. Bueno, pues estic molt bé, molt contenta. Estem a divendres i, bueno, jo no estic tan ficada al tema com vosaltres dos, eh, Silvia i Marina. Us veig molt
home,
ficades en l'Oreja.
A mi em té living aquest tema. Vull dir, em dóna vida.
Ja, ja, donarà de conversa per a dies, no?
Això i Operació Triunfo és el que em dóna vida aquests dies.
Molt bé.
Anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda. Tenim dos casos pels propers capítols de crims. Un és el cas de Leire Martín, de l'Oreja de Van Gogh, i l'altre...
Martínez,
i l'altre el del fill del Mango, que aquest també és història interessant del dia.
Ah, sí, també, això també m'ha donat vida avui.
És interessant dir, eh?
Sí, sí.
Són coses de llum a la foscor, directament.
A més, aquell dia que va haver-hi aquest successo del
sí.
fill de Mango i el senyor Mango, jo estava per la mateixa zona.
Però el que vas veure com lo tancó todo vestido de blanco?
No, ni em vaig creuar amb ells.
Ah, vale.
Però vaig llegir la notícia després i vaig dir, ostres, si jo també hi era. No ho vaig veure. És un successo bastant interessant, això també. És un fil bastant...
És molt interessant. No hi ha el pantà de Foix, però hi ha un monestir al costat i hi ha coses interessants.
Sí, sí. Anem a saludar en Carles Monasterio des de Canal Blau Ràdio. Carles, molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, Marina, bona tarda, companys. Doncs bé, de divendres ja. A veure si ara amb aquestes declaracions, Marina, t'hauràs de buscar una coartada, eh? Aviam si et vindran a buscar per
no, possible
presumpta...
La tinc. No estava sola, hi havia 300 milions de persones més amb mi, vull dir que em preocupa. Tinc coartada, em preocupa zero. I anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, bé, també aquí, content, divendres, ja ho tenim, això, bé. I anar seguint, jo segueixo tot el que m'expliqueu de l'Oreja de Van Gogh, mira, me'n vaig assabentant a les introduccions aquí del programa.
No, però avui és l'últim, ja ho tenim tot. Tenim el retorno, tenim la gira, surten les entrades ja, ho tenim tot, vull dir... Ja no hi ha més al seu.
Segur això. Que dilluns alguna altra cosa ens explicarà.
No, jo que,
no,
ho dubto.
Que sí,
ho dubto.
Bueno, és com sí. Que sí.
Vinga, va, deixem-ho aquí, anem a començar el programa d'avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
l'actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que els restaurants Sacsay i el Clareté triomfen a la ruta de la tapa de l'anxova. Enguany s'han servit 16.500 tapes en els 23 locals participants, un 20% més que el 2024, Sergi.
La ruta de la tapa de l'anxova d'aquest 2025 ja té guanyadors. Entre les més de 4.400 tapes valorades, el restaurant catalano-peruà Sacsay s'ha endut el premi a la tapa amb millor puntuació popular i el Clarete s'ha alçat amb la tapa més original, entre els comensals que han completat tota la ruta. El Clarete s'estrenava la ruta de la tapa i el Sacsay ja coneixia el que era estar al podi d'ambdues classificacions a la passada edició. Tots ells han rebut els premis amb molta il·lusió. Carla Collantes és responsable del restaurant Sacsay i Stefano Delicarri del restaurant Clarete.
Bueno, estamos muy contentos de haber recibido este premio. Muchas gracias a todos los que habéis participado y haber llegado a casa. Lo hemos hecho con mucho cariño y pues estamos aquí en su casa, Sacsay Gastrobar, para poder servirles y al próximo año poder vernos.
Molt, molt agraït de rebre aquest premi. És una passada guanyar per al segon any aquesta competició.
Entre els 23 locals participants a la ruta s'han servit un total de 16.500 tapes, cap a un 20% més de les servides l'any passat. Un total de 900 persones s'han descarregat l'aplicatiu i han validat un total de 4.452 tapes. Del prop del miler de participants, només 57 han completat els 23 locals. Són els que han pogut escollir la tapa més original i han entrat als sorteig de l'àpat al celler de Can Roca. L'equip del restaurant Clarete ens descobria alguns dels secrets per arribar a crear la tapa més original. Són explicacions d'en Walid i d'Estefano.
Ha sigut una tapa trencadora que podreu venir a provar aquesta setmana per qui no ha pogut provar-la.
Correcte.
I bueno, ha sigut el punt... crec que ha sigut a la part... Bueno, hi havia una mica d'aigua de vainilla, no? La vainilla, la llimona, l'oli de fulla de figa, que no t'ho esperes tampoc, no? Un ingredient trencador en aquesta etapa era l'oli de fulla de figa amb el llobarro i l'anxova.
La creativitat no tiene límites, siempre hay manera de encontrar otros conceptos, otras ideas, combinaciones. La verdad que hay muchísimo más para poder investigar y mientras te guste explorar y dar vueltas y jugar con los productos, el límite estará siempre más allá.
El restaurant Sacsay és un plat de fusió de cuina i cultura gastronòmica entre el Perú i Catalunya, en aquest cas amb l'èxit de la seva etapa Explosió Salina.
I tant que sí, aquí estamos, si estamos es para integrarnos. Y lo más importante pues es un poco de mezcla entre un poco de aquí y un poco de ahí. Y lo más interesante es que os guste a todos.
Després de l'entrega de premis a les millors tapes, es feia el sorteig de premis entre els participants. Lídia Lavado, que va completar els 23 locals, s'ha endut el sopar al celler de Can Roca. David Pardo, Ventura Silví, Tània Coll, Sid Cloud i Jaume Sagrera han guanyat els vals de 50 euros de l'Ubet i el lot d'anxoves. I finalment, Mari Carmen Porra és la graciada que podrà fer un vol en avioneta sobre l'Empordà.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. L'escola Horta Vella de la Ràpita recupera les classes aquest dilluns una setmana després de l'aiguat cel.
Sí, Marina, l'escola Horta Vella de la Ràpita recuperarà les classes lo dilluns, una setmana després de l'aiguat que va afectar la comarca del Montsià. Era l'última que quedava per recuperar la normalitat des de l'aiguat, un escenari que ha estat possible en part per l'ajuda del voluntariat. Javier Reverté és l'alcalde de la Ràpita.
Sí, bueno, sí, dilluns se reemprenen les classes sí o sí, perquè si no los pares los tindrem a tots a l'Ajuntament, manifestant-se segur, però no, ara parlant en sèrio, dilluns se comença i a part se comença en una vitalitat increïble. Vull dir, tot el fet de veure els crios com agafaven una granera o un pobal, encara que fos de platja, us pensessin que estaven jugant en l'arena de platja, han fet una gran faena.
En una visita al centre, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha afirmat que plantejaran mesures a mig i llarg termini per reconduir l'aigua dels barrancs per fer front a episodis similars. Però l'alcalde de la Ràpita tampoc ha descartat que en un futur llunyà es proposi reubicar l'escola en una zona no inundable.
Bueno, aquí el que hi ha són desperfectes de material, gràcies a Déu no hem tingut víctimes, són els desperfectes de materials i alguna moqueta, algo d'enterra. Sí que és veritat que hi ha una cosa que és clara, hem d'intentar, i des d'un primer moment Generalitat i Ajuntament, juntament en l'ACA, hi haurà un canvi bastant important per poder reconduir totes les aigües, per poder reconduir tots els barrancs, les limpieses. Sabem que aquí tenim un problema que quan baixa l'aigua, igual de la nacional, que tot el que nosaltres diguéssim agafem d'Amposta i tal, mos cau aquí. I bueno, el compromís irà a un futur, si això realment no ho podem arreglar i hem de declarar i hem de desclassificar els terrenys urbanístics, doncs el compromís d'Ajuntament i de la Generalitat doncs irà en un futur, no serà demà, 3, 4, 5, 6 anys, doncs buscar uns terrenys on reubicar l'escola de l'Horta Vella.
Una empresa de desinfecció garantirà la salubritat de l'espai este divendres. Ara bé, caldrà fer dos torns per sortir al pati, una de les zones més malmeses de l'escola.
Finalment arriba la jornada de l'arrossejat a l'Ametlla de la Mar aquest cap de setmana.
Sí, Marina, després de l'ajornament de la Diada de l'Arrossejat davant les previsions de pluja del passat cap de setmana, finalment este diumenge 19 d'octubre està previst celebrar-se la 39a edició d'esta jornada que acollirà el tradicional concurs d'arrossejat, degustacions de cuina marinera i vins d'O, Terra Alta i molt més. A partir de les 10 del matí de diumenge s'encendran els fogons d'una cinquantena de cuiners amateurs per elaborar el millor arrossejat. Els assistents podran veure de prop com es prepara aquest plat típic mariner i fins i tot el podran tastar en forma de degustació. A més, d'11 a 1 i mitja del migdia també hi haurà degustacions de gambeta blanca o pop de la mà de la cofraria de pescadors de l'Ametlla de Mar i també de seitó fregit de la xarxa Peix Blau de Tarragona. Un cop cuinats els arrossejats, el jurat atorgarà els 6 premis als mestres o mestresses arrossejaires de 200 euros en metàl·lic. La jornada també comptarà amb l'animació de música de la xaranga Suquet Calero i l'actuació dels castellers Xics Caleros, tot plegat en un ambient festiu, familiar i agradable.
Cap a les costes del Garraf. El Club de Mar de Sitges haurà de jutjar les seves instal·lacions el proper dijous 23 d'octubre. És la nova data que ha marcat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en la resolució judicial que ha notificat l'Ajuntament de Sitges. Carles.
El Club de Mar de Sitges haurà de desallotjar les seves instal·lacions el proper dijous 23 d'octubre. En principi, la data estava fixada per aquest proper dilluns, però el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha fet arribar la notificació de la resolució judicial a l'Ajuntament de Sitges amb aquesta nova data. En aquesta s'hi autoritza la demarcació de costes a Catalunya sota l'estela del Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic a recuperar la possessió de l'immoble que forma part del domini públic marítim terrestre. De moment, el que no té data és l'Enderroc. És per això que l'Ajuntament sitgetà ha sol·licitat al Ministeri la cessió d'ús de l'edifici del Club de Mar de manera temporal i mentre no es decideix quin serà el destí final d'aquesta instal·lació. La voluntat és posar-la a disposició de la ciutadania, alhora que garantir-ne la seva preservació tenint en compte l'alt valor patrimonial i paisatgístic de l'espai. Aurora Carbonell és l'alcaldessa de Sitges. L'escoltem.
Nosaltres hem demanat dues coses ara, perquè estàvem pendents d'aquest auto. Per tant, en arribar a aquest auto, aquesta resolució judicial, diem, en arribar nosaltres vam escriure un correu a la demarcació de costes precisament sol·licitant aquest ús per part de l'Ajuntament i al mateix temps també demanar permís que en el cas de que facin el mateix que van fer en el seu moment quan van desallotjar el club natació, van posar com unes plaques de ferro per tapar-ho, perquè ells el que volen és deixar-ho sobretot tancat, nosaltres també demanem permís de si podem fer, ni que sigui mentre no es resol la situació de que ens ho passin a nosaltres, nosaltres poder envellir una mica, que no quedi allà enmig del passeig unes plaques de ferro, si volem veure com quedarà això també, no? I per tant, ens hem posat a disposició de la demarcació, en qualsevol cas nosaltres ens traspassin aquest ús i nosaltres ja ens encarregarem d'aquest espai per fer un ús públic, però també per conservar-lo, perquè no es degradi, perquè no entri gent, en fi, per poder estar allà en aquest espai i tenir la seguretat, no?, de la seva conservació.
El passat dia 1 d'octubre, el Ministeri anunciava l'adjudicació del projecte de recuperació de la franja de costa compresa entre les platges de Bassa Rodona i la platja de la Ribera, i en el qual es preveia, entre d'altres coses, la demolició del Kansas, el Club Natació, el Club de Mar i el Pícnic, així com també el retrocés de part del passeig marítim. L'Ajuntament assegura que des de l'inici, quan es va parlar d'Enderroc, primer volien saber quin seria el futur de l'espai. A l'espera, doncs, d'aquest projecte i amb la voluntat de poder gestionar l'edifici mentre no es materialitzi, l'Ajuntament també vol ser partícip del que acabi fent-se en aquest espai.
Quan vam venir aquí, que dèiem que una van a tirar a terra, vam dir dues coses, bàsicament. Una, que no podia ser que vinguessin aquí sense cap projecte, absolutament, i la segona cosa, que nosaltres sempre hem defensat, sobretot l'edifici del Club de Mar, que és un edifici que està catalogat i que nosaltres som del parell que s'ha de mantenir. Per tant, eren les dues coses que nosaltres demanàvem. Quan vam assabentar-nos que hi havia aquest projecte, sí que també hem demanat que nosaltres volem formar part, que volem ser presents, perquè exactament aquest projecte que contempla tirar a terra les tres edificacions, què passa amb els gronxadors, què passa amb el passeig, de quina manera es posarà sorra o no, han contemplat com nosaltres els vam oferir l'opció de deixar l'edifici del Club de Mar en peu, diguem, amb la aportació de sorra. És a dir, que nosaltres volem estar presents.
La resolució del TCJC sembla que fa irreversible que l'espai passi a mans públiques. Caldrà, però, veure ara qui acaba fent-se encàrrec de la gestió. El Club de Mar com a entitat segueix treballant amb l'equip jurídic per abordar les últimes oportunitats que li quedarien per no haver d'abandonar l'edifici que l'ha acollit en els darrers 70 anys. Sembla ser que encara podria intentar un recurs de reposició, tot i que podria no ser suficient per aturar el desallotjament imminent.
Fem aturada a les costes del Maresme, on el Consell Comarcal vol impulsar un pla de gestió integral de les rieres. Aquesta és la voluntat amb la qual es treballa per tal de reduir el risc d'inundacions i riades i riarades. En aquests moments s'està actualitzant el pla director de les rieres del Maresme, que es preveu que estigui acabat a finals d'any. Oriol.
Doncs sí, Marina, el projecte s'emmarca dins l'estratègia comarcal de transició energètica i adaptació al canvi climàtic 22-30 que ha impulsat el Maresme, la nova proposta d'ús actual, en què els trams urbans depenen dels ajuntaments i els trams no urbans de l'Agència Catalana de l'Aigua. Es vol avançar cap a una gestió integral de tot el sistema fluvial, des de la capçalera fins a la desembocadura. Marta Gómez és consellera delegada del Medi Natural del Consell Comarcal del Maresme.
Ens hem d'imaginar que la riera, en comptes de gestionar-la com el que seria lògic des d'un punt de vista tècnic, des de la capçalera fins al seu desbordament, ens trobem que la mateixa riera passa per diferents municipis, i no només això, sinó que passa per trams urbans i no urbans. Llavors, o unifiquem aquesta manera de gestió, o el que tenim són una gestió a pedaços, que el que fa és molt ineficaç la gestió que es faci i sense cap mena de coordinació. Per tant, no estem aconseguint disminuir risc. I això és el que hem entomat.
Aquests darrers mesos s'han elaborat estudis tècnics i econòmics que han posat de manifest que una gestió compartida seria menys costosa. Paral·lelament, s'està fent una actualització del pla director amb la voluntat d'engegar proves pilot abans d'acabar el mandat. Aquest pla director s'està desenvolupant en coordinació amb l'ACA i els ajuntaments i ha de servir com a full de ruta per definir actuacions prioritàries.
Calia fer un pla director on es diagnostiqués l'estat actual de la xarxa hidrològica, on s'identifiquessin els principals problemes que hi ha, s'avalués l'estat de conservació i funcionament de les infraestructures hidràuliques que hi ha i, finalment, acabar definint un conjunt d'actuacions per la comarca que sigui coordinat i que prioritzi també segons el risc a la població, el risc a les activitats econòmiques i tenint en compte punts d'especial importància.
La idea és tenir enllestit el pla director a finals d'any i presentar-lo durant el primer trimestre de l'any que ve. A hores d'ara, Gómez diu que s'està treballant en la definició jurídica i organitzativa que hauria de tenir aquest nou servei. A més, també es vol crear una taula de Rieres del Maresme, un espai tècnic amb els actors principals implicats.
Aquest diumenge a Arenys es fa una xerrada organitzada pel Moll on es parlarà de la recuperació del pesquer escocès Margaret Allison a càrrec d'aquesta entitat.
Sí, i intervindrà Jay Creswell, que és periodista i escriptor, i la persona que a mitjans dels anys 70 va salvar el Margaret Allison de ser desguassat quan acabava la seva activitat pesquera. Margaret Allison és un ringer escocès construït en 1937 a unes drassanes al costat d'Edimburg. La seva activitat, pesca de cèrcol, va portar-la a treballar a diversos punts de les costes d'Escòcia, d'Anglaterra i l'illa de Man. Ja retirada de la pesquera, va arribar a Mallorca a inicis dels anys 90, on es va dedicar als xàrters turístics. L'any 2000 va anar cap a la Costa Brava i els darrers anys ha estat al port de Premià, en molt mal estat. L'estiu del 2014 va arribar al port d'Arenys amb l'esperança de poder-la tornar a fer operativa per la navegació, un procés que no ha estat fàcil i que es va completar pels vols del 2018. Un cop recuperada, és una peça important de les activitats culturals i turístiques relacionades amb el moll. És un dels ringers més antics que es conserven en actiu i Jay Creswell ve aquest cap de setmana aquí a Arenys per veure com s'ha recuperat el Margaret Allison, un retrobament que serà segur molt especial. I per això s'ha preparat una exposició xerrada amb materials fins ara inèdits de la història del treball pesquer del vaixell a Escòcia i a l'illa de Man. Aquest acte es farà diumenge a les 12 del mig dia a la Sala Noble del Centre Cultural Calissai.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que el Port de Tarragona participa en dos projectes vinculats amb el desenvolupament del software per la ingestió de les operatives de dron en entorns portuaris que rebran finançament del Fons Ports 4.0 convocats per Puertos del Estado per impulsar el talent emprenedor en l'ecosistema logístic i portuari. Per una banda, Amelia Ports és un dels projectes escollits i tractats d'un software integral pel suport en la gestió portuària mitjançant un sistema de drons automàtics. Compta amb un pressupost de 560.000 euros de pressupost i el 60% està finançat pel programa. Per l'altra banda, Capitan és la segona iniciativa i és un centre de control d'operacions aèries portuàries per sistemes no tripulats i autònoms. Té un pressupost de 394.000 euros i també rebrà un 60% de finançament. Per últim, en la convocatòria d'ajuts també s'ha seleccionat Intracer, una plataforma per la digitalització del transport portuari de contenidors per carretera. En aquest cas, el pressupost és de 331.000 euros. Tots tres es desenvoluparan durant un període de 18 mesos. L'Autoritat Portuària de Tarragona té rols diferenciats en cadascuna de les tres iniciatives. I l'Oncosuin Tarragona es consolida amb la seva quarta edició aquest dissabte, o sigui demà, 18 d'octubre, arriba la quarta milla solidària i la segona marxa aquàtica Oncosuin Tarragona. Es tracta d'un esdeveniment esportiu amb el mar com a protagonista de caràcter solidari. Tots els diners que es recapten van destinats a la investigació contra el càncer i per aquest motiu col·laboren la Lliga contra el Càncer. L'esdeveniment l'organitzen l'associació Aigües Obertes La Rabassada, juntament amb la col·laboració del Nàstic del Club Natació Tarragona a la platja de la Rabassada. La marxa aquàtica començarà a 8:45 del matí i és el segon any que es realitza. És un esport que consisteix en caminar amb aigua fins a la cintura amb una tècnica concreta. Des de la marxa aquàtica Baix Gaià faran una sessió per a aquelles persones que es vulguin introduir tot de caràcter no competitiu. Després, a les 11 del matí, tindrà lloc la travessia solidària, que ja és el quart any que es realitza. És una travessia que s'ha anat consolidant i que tampoc té cap mena de caràcter competitiu. Tot va destinat a la recaptació de fons per la investigació del càncer. I volem saber quin temps farà la nostra mar. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Situació molt tranquil·la pel que fa a la mar, al llarg del que queda d'aquest divendres i també durant tot el cap de setmana, perquè el vent més aviat ha de ser feble, durant les nits fins i tot calmes, amb onades que com a molt arribaran a la marejol, almenys el que queda d'aquest divendres, perquè aquesta tarda el temps serà plàcid. Ara bé, sí que hem de destacar que hi haurà algun patac d'aigua, especialment ja mar endins, i per tant hi haurà possibilitat fins i tot que es formi algun fibló, però sempre de caire molt local, especialment a la costa que va entre el Baix Penedès i el Baix Empordà. Pel que fa al dissabte, vent molt feble al matí, dominant fins i tot la calma o una mica de terral del nord. Després, a la tarda, tornarà a girar cap a marinada de xaloc, un vent feble, una mar com un plat. I el diumenge sí que el vent es reforçarà una mica a la Costa Brava, vent de Garbí. Això farà, per una banda, que hi hagi més mala mar i també que pugi la temperatura. Per tant, en general, el diumenge sí que la mar a la costa gironina estarà un palet més bellugada. Us seguirem a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha l'Eduard Sánchez. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs a veure, de moment a aquesta hora destaquem pel que fa a incidències. A l'autovia 2, un tram d'aturades a l'altura d'Abrera, en sentit Lleida, a causa d'un accident. Hi ha un carril tallat a la A27, en aquest cas un vehicle variat a l'altura de Tarragona, en direcció al port, també ocupant un carril. Aquí, de moment, trànsit intens, una mica lent. I d'altra banda, pel que fa a volum de circulació, divendres a aquesta hora sempre hi ha una miqueta més de moviment a la xarxa viària, es nota a l'autopista P7 a la zona de Martorell, en sentit sud, i també al tram de Mollet, en sentit nord. El mateix passa a la C58, a la zona de Montcada, en els dos sentits de la Marsa, i les vies de sortida de Barcelona, com és l'autovia 2 o també la C32. I tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Aprenem a pescar, aprenem a cuidar el mar amb l'Associació Catalana de Pesca Responsable.
És divendres i aquesta setmana ens toca anar a pescar, però avui marxarem fora de Catalunya perquè l'ocasió s'ho val, Sergi.
Doncs sí, Marina, tornem a estar un divendres més a les portes del cap de setmana i com cada dos divendres tenim aquí els companys de la Federació Catalana de Pesca. Avui podríem dir que els tenim d'enviats especials perquè en Pedro Terol, avui mateix, que és divendres, ja ha començat aquest campionat d'Espanya d'embarcació de pesca fondejada en embarcació, i avui el tenim amb molt, molt bona companyia. El tenim concretament amb en Pep Alós. Benvinguts els dos aquí a la Ronda Mar.
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hem de dir que Pep Alós acaba de ser desè classificat en el Mundial la setmana passada. Ell és biòleg, és pescador, ha col·laborat també en activitats aquí a Catalunya, i volem parlar una miqueta d'això. Primer, Pedro, estem avui mateix, ja estem a divendres, ha començat el Mundial. Què?
Sí, el divendres ja tenim en marxa la primera màniga.
Sí.
Són 8 comunitats autònomes que estan representades en aquest campionat, inclosa nosaltres, la catalana, i nosaltres, com sempre, aspirem al pòdium. No volem baixar. L'any passat van tindre l'or i aquest any pensem repetir-lo, encara que tinguem que lluitar aquí contra l'equip balear, que és el fort d'aquest campionat, que juga a casa, i està el senyor Pep Alós, que defendrà, però jo crec que anirem i triomfarem una altra vegada.
Pep, com es viu això de jugar a casa, que el Mundial vingui a casa teua?
Bueno, una emoció molt gran, perquè quan fem un campionat d'Espanya sempre des de les illes hem de viatjar i hem de competir per tota la península. I que explico, pues, és un honor per nosaltres competir aquí a les illes i que venguin la gent de fora, i sobretot els catalans, per veure men qui serà el millor en aquesta competició, que és una competició superespecial i superdeportiva, perquè d'aquí surten els cinc representants en el pròxim campionat del món, que serà Espanya.
Pep, volem saber, esteu de campionat, però com es prepara un campionat de pesca a nivell de pescadors? I hi ha entrenos també? Surs a entrenar-te per acabar d'ultimar les tàctiques?
Bueno, els preparatius comencen molt més antes, en el material, en tot el que se cae, tot el que són els fils, el carret, el tipus de diferents muntatges, i després durant la competició uns dies antes, sí que molts equips surten a la mà per practicar, per intentar entendre com pica el peix, i sobretot, com que ha canviat tant aquest món de la competició, perquè ara la normativa és de capturar i suelta, per tant, no se maten els peixos per competir, i a més s'atribueix una sèrie de punts a cada espècie, pues, entrenar és fonamental, perquè te permet saber a quina espècie te pot dirigir més envers d'una altra, que te dona menys punts, però n'hi ha més. Doncs és fonamental entrenar, i això comença molt mesos enrere en el material, però aquests dies també hem sortit per veure com està l'activitat.
Pedro, sembla que enganxareu bons dies després d'unes setmanes que suposo que estàveu amb l'ai al cor, no?, amb totes aquestes tempestes que han afectat també a les illes.
Sí, sí, la setmana passada estaven tots mirant la previsió constantment cada dia, ja van veure que la dana passava i pintava bé, hem estat en contacte sempre amb la Federació Balear de com veien el tema aquí, i sí, sí, ja es van tranquil·litzar molt quan ja dimarts es veia que es podria fer sense problemes. De fet, ara estem amb una temperatura agradable, la mar està molt bé, i bueno, aquest dematí ja han pogut sortir a entrenar alguns equips de l'equip de Catalunya i està a tope per demà rematar la feina.
Pedro, us moveu els dies de competició sempre per la mateixa zona o aneu canviant d'ubicació? Explica'ns una miqueta quina és l'àrea que us toca anar a pescar.
Bé, en aquest campionat d'Espanya s'han delimitat tres zones que són, bueno, s'han triat per el seu criteri d'esportivitat i perquè siguin el més regulars possible. N'hi ha una molt a prop del club, aquí davant de Palma, davant de la catedral de Palma, i després les altres dues estan ja una mica més profundes de cap a l'absurd de la bahia, però sempre triant, intentant triar zones on totes les embarcacions, perquè són 22 embarcacions, puguin lluitar en les mateixes condicions.
Pep,
Sí, tratem de repartir les zones perquè no tindria sentit estar sobre la mateixa zona les tres màniques, que encara que sigui en captura suelta, pues, se castigaria molt al peix i traient-lo, tornar-lo a l'aigua, llavors se fan zones diferents i una mica que les 22 embarcacions tinguin possibilitat de tindre un fondeig sobre un fons igual per igualar les possibilitats de tots els competidors.
Pep, com tenim el món de la pesca recreativa a Balears? Veiem, per exemple, per internet, inclús molts youtubers i moltes coses que són de ses illes, viviu un bon moment, tant dintre de la Federació Balear com tu creus de l'afició?
Bé, aquí estem, pel campionat seran dels pescadors esportius, que vol dir que són un percentatge molt petit de lo que és el volum de la pesca recreativa aquí a ses illes. Aquí les illes, la pesca de regueo, ja que són unes illes, forma part fonamental de la cultura de la majoria de persones d'aquestes illes. Estem parlant que un 10% de la població practica la pesca recreativa en algun moment durant l'any. Això la converteix en unes activitats de lloure, diguem-ho, d'activitats a l'aire lliure, més important de les illes. Actualment estem vivint un bon moment perquè han creat per primera vegada aquí un òrgan administratiu en el govern de les Illes Balears, la Conselleria de Pesca, que és un comitè de cogestió de la pesca recreativa, i avui en dia tota la normativa, totes les noves propostes de canvis normatius de la pesca recreativa per garantir el futur d'aquesta activitat passen per aquest consell consultiu. Entonces, han creat tota una sèrie de noves normatives i creiem que estem vivint un bon moment.
I com ho viu un biòleg, això de la pesca recreativa?
Bueno, jo de sempre m'ha agradat els peixos, òbviament, i va haver un moment que vaig decidir estudiar biologia, després vaig fer un màster en ecologia marina, després tot va venir lligat amb un doctorat en ecologia marina, i ara mateix me dedico a la investigació, bàsica en ecologia de peixos. No faig pesca directament, perquè la ciència en pesca està més dirigida cap a l'Institut Oceanogràfic i diferents institucions que tenen aquestes competències. Jo me dedico a fer recerca i faig molt d'entendre com les poblacions de peixos responen no només a la pesca, sinó als canvis ambientals per generar coneixement i que pugui haver peixos d'aquí 10 anys, però també hi hagi pescadors d'aquí 10 anys, perquè és una activitat molt important, no només cultural, sinó socioeconòmica. Per una altra banda, també som professors d'universitat en el grau de biologia, i bueno, compagino molt bé les dues activitats.
Justament, les Illes Balears deu ser un punt interessantíssim, no? Perquè estem veient que les onades de calor marina, per exemple, és un dels punts que afecten més, i això també deu tenir traducció a nivell de tant de les espècies com, evidentment, de la pesca o de les temporades de pesca.
Bueno, és que els problemes de pesca i sobrepesca estan bastant solucionats, principalment des de l'àmbit científic, perquè s'han generat bones polítiques. A Catalunya també teniu un director general que ho han fet molt bé els darrers anys. I és vera que ara són altres factors, com per exemple les onades de calor, el canvi climàtic, que estan posant en greu perill moltes de les poblacions de peixos de les nostres illes. No només a través de que aquestes onades de calor, per exemple, a Mallorca, l'any passat vàrem estar 200 dies amb onada de calor, perquè no s'entenguem, amb temperatures superiors a la mitjana dels darrers 50 anys, durant 200 dies consecutius. Això és una barbaritat. I clar, les poblacions estan responguent no només les natives, sinó a més estem incorporant noves espècies, espècies invasores, que fan que la comunitat de peixos i en si tot el que és l'ambient de la pesca estigui canviant.
Abans parlaves que la taula aquesta de cogestió us ha ajudat molt a especificar les normatives. Aquí a Catalunya, en Pedro també ho sap, i n'hem parlat moltes vegades, que s'està actualitzant o s'està fent més diferent la normativa de pesca recreativa. A Balears, en aquest cas, aquesta normativa últimament també ha anat a incidir, per exemple, amb talles mínimes, amb vedes, amb certes espècies?
Sí, exactament. Aquesta taula de cogestió el que proposa són eines per garantir que hi hagi peixos i pescadors contents. Entonces, hi ha sectors, com el comercial, que per exemple varen proposar tota una sèrie de limitacions noves en quant a talles mínimes, per exemple la talla mínima de cap roig, no sé com es diu a Catalunya, però és cap roig,
sí.
La cirviola, no?, que són espècies recreatives molt importants i que se va voler posar un límit perquè s'entenia que se volia, els científics dèiem que s'havia d'augmentar una mica perquè no s'arribava a la talla de primera maduresa, i els mateixos pescadors són els que ho han proposat i ho han entès, i per això s'ha estipulat. Per tant, quan xerrem de gestió de pesca, ja sigui professional o ja sigui recreativa, sempre és important fer-ho de la mà del sector. I particularment és important la pesca recreativa, perquè el sector de la pesca recreativa no està organitzat com el sector comercial, en cofradies i associacions de cofradies. El sector recreatiu, bueno, hi ha clubs, clubs nàutics, però estem xerrem de, per exemple, aquí a les Illes, que el 90% dels pescadors recreatius no estan associats en lloc. No saben res, perquè no s'entenguem. I és molt important crear institucions o òrgans administratius que ens permetin solucionar aquest gap per arribar en el pescador recreatiu, i no només això, sinó que el pescador recreatiu també pugui fer arribar les seves opinions i pensaments en els gestors.
Tornem a la competició, i ara amb en Pedro. Pedro, ens interessa saber quines perspectives teniu la delegació catalana, com ho porteu?
Bueno, expectatives màximes. Pensa que nosaltres des del 22 no hem baixat del pòdium i el pitjor resultat ha sigut una plata. Les expectatives i les il·lusions estan a tope. L'any passat van quedar campions per seleccions i és que aquest any tornem a repetir.
A tu et tenim també competició o tu mires des de la barrera també com a organització?
No, jo veig els toros des de la barrera. Els animo des de port, quan arriben a port m'ocupo de que tinguin tot el refrigeri, tota la logística preparada i que tinguin que preocupar només de pescar. Després, si hi ha que preocupar-se i lluitar amb els jutges per reclamar el que sigui, jo estic a la part, diguéssim, logística i política per defendre'ls i que es preocupin només de guanyar l'or.
I Pep, quants anys fa tu que hi ets en aquest món de la competició? Quant temps fa que rondes de campionats?
Bé, jo quan vaig néixer, mon pare feia campió d'Espanya de pesca creativa. Doncs sempre he estat lligat en el món de la competició. I des de la primera vegada que vaig fer campió de Balears, que va ser quan tenia 11 anys, des de llavors he estat sempre lligat en el món de la competició. Sí. Vaig estar uns anys desconnectat una mica de l'embarcació fondejada, de la modalitat d'embarcació fondejada, perquè antes de la competició de pesca, bueno, se matava el peix, no? I en canvi, Hi ha multitud d'estudis científics que demostren que se pot capturar un peix i se pot amollar i que aquest peix sobreviu. Per tant, no fa falta matar un peix. Això no passa per la pesca submarina, no passa per la caça, però per les compassions de pesca. I això me posava una mica en conflicte. Però des de fa un parell d'anys pues, se va canviar la normativa i ara és tota normativa de pescar i amollar o capturar i suelta. I crec que és la manera d'anar avançant per donar visibilitat a una activitat tan important com la pesca recreativa i les competicions, perquè no deixar el món de la competició és minoritari, però té molta cridada, molta gent segueix en els campions, perquè no s'entenguem. I és important inculcar aquesta pesca sostenible, aquest tipus de pesca més respectuosa, per seguir desenvolupant aquesta activitat.
Doncs Pedro, Pep, us desitgem molta sort als dos. Aquí no ens hi posarem amb qui primer i segon. O sigui, no, que estigueu al pòdium tots, això com a mínim. Desitjar-vos molt bona competició des d'aquí, des de la Randa Mar.
Molt bé, moltes gràcies per donar veu i ho intentarem de posar el primer escaló i deixarem que el Pep puxi el segon. Gràcies.
Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
Deixem la pesca, però anem a mirar peixos des del Mar Roig, Carles.
Doncs així és, Marina, considerat un dels millors 100 bussejos del món, segons el llibre 100 Dives of a Lifetime de National Geographic. Avui parlem del vaixell enfonsat més ben conservat de la història, el Tisselgorm. El Tisselgorm és un vaixell que va ser enfonsat durant la Segona Guerra Mundial al Mar Roig i que a dia d'avui és considerat com un museu sota l'aigua, cridant l'atenció de milers i milers de bussejadors any rere any. Les restes d'aquest vaixell s'han convertit en un lloc de peregrinació per a tots els bussejadors del món. Amants dels naufragis de tot el món no poden evitar viatjar al Mar Roig egipci una vegada i una altra per visitar aquesta meravella submergida. Una sèrie de meravelloses casualitats i circumstàncies van convertir les seves restes en un lloc perfecte per a qualsevol tipus de bussejador. És per això que el Tisselgorm és, ara com ara, un dels millors naufragis per al busseig recreatiu a nivell mundial. Coneixem una mica de la seva història. La Segona Guerra Mundial, les tropes de l'Eix havien ocupat la Mediterrània. Els submarins alemanys esperaven els convois dels vaixells de subministrament a l'entrada de l'estret de Gibraltar i els avions patrullaven des de les illes del sud d'Itàlia a la recerca de preses per... L'única manera segura de revestir les tropes dels aliats del nord d'Àfrica era capgirant el continent africà i entrant pel Mar Roig. Tant el subministrament de material com el de tropes es feia utilitzant aquesta ruta alternativa. El SS Tisselgorm surt del port de Glasgow el dia 2 de juny de 1941 en direcció a Alexandria i després de diverses setmanes de llarga travessia aconsegueix arribar a les aigües egípcies del Mar Roig sa i estalvi. Però no tot seria un camí de roses per al nostre protagonista. Un altre vaixell aliat, realitzant la seva mateixa ruta, havia xocat, uns dies abans, amb una mina submergida a l'entrada del canal de Suez impedint el pas dels altres convois. El capità de l'SS Tisselgorm, William Ellis, rep l'ordre d'ancorar el vaixell en una de les zones segures establertes per a aquest tipus de situacions al Mar Roig egipci, la zona segura de la llacuna de Shab Ali, davant de la península del Sinaí. Mentrestant, els alemanys no havien cessat en el seu afany d'interrompre el subministrament enemic. Els seus espies havien informat que el creuer més gran de la flota britànica, el Queen Mary, es dirigia carregat amb milers de soldats al nord d'Àfrica i feia la mateixa ruta que l'SS Thistlegorm. Gran trofeu per a qualsevol dels pilots alemanys, hàbits de reconeixement i honors per la qual cosa havien decidit alleugerir els seus avions, carregant menys bombes i més combustible, i així ampliar el radi d'acció de les patrulles. La nit del 6 d'octubre de 1941, dos bombarders Henkel, de patrulla per la zona buscant el Queen Mary, albiren els llums d'un vaixell i decideixen deixar anar les seves bombes entrant a una de les bodegues de municions del Thistlegorm i enfonsant-lo en pocs minuts, juntament amb 9 dels seus tripulants. Parlem ara una mica del busseig que es pot fer a l'SS Thistlegorm. Els naufragis atrauen els bussejadors i probablement es deu al misteri que s'amaga després de l'enfonsament d'un artefacte que va ser fet per surar i navegar. Si afegim una tragèdia i alguns problemes històrics, té tots els ingredients per convertir-se en un lloc de busseig que atraurà molts bussejadors. Després de gairebé 10 anys descansant sota el mar, una expedició del comandant Jacques Cousteau, investigant el naufragi, després d'entrevistar uns pescadors de la zona, va obtenir la posició aproximada del lloc de l'enfonsament. Avui dia, el naufragi del Thistlegorm és tan popular que no pots dir que has estat al nord del Mar Roig i no hi has bussejat. La gran majoria de vaixells d'expedicions de busseig que actuen al Mar Roig realitzen una gran quantitat de rutes a l'àrea que inclouen una visita al naufragi. El vaixell es troba a 32 metres de profunditat, en un fons sorrenc, a prop de l'escull. Les parts menys profundes del naufragi tenen entre 16 i 18 metres de profunditat. La immersió no és difícil, però no s'ha de considerar com un lloc per a principiants, perquè algunes de les seccions més icòniques i interessants del naufragi estan sota la coberta, a la bodega, cosa que implica bussejar sota el sostre. Les motocicletes i els camions, encara reconeixibles, són unes de les vistes més impressionants d'aquest lloc. N'hem vist moltes imatges, però contemplar-los personalment és inoblidable. La vida que pots trobar en aquest naufragi és abundant, amb molts peixos lleó que omplen les parts ombrejades del naufragi. Els cocodrils es veuen fàcilment a la coberta. En el Thistlegorm, si bé la fauna no és el més destacable, sí que hi ha residents molt interessants. Podem trobar-hi tortugues, peixos ratpenat, anèmones, corals tous, corals durs, barracudes, invertebrats i molts nudibranquis. La visibilitat és bona, segons la temporada, oscil·lant entre 18 i 30 metres. La càrrega és un autèntic museu submergit. La facilitat d'accés a les seves bodegues, la possibilitat d'anar passant d'una a l'altra mentre n'observes el contingut i la varietat, han convertit aquest naufragi en un museu submergit sobre la Segona Guerra Mundial. Quan baixes el vaixell i el veus per fora, pots veure els canons antiaeris perfectament conservats encara al seu lloc. També una locomotora i les destrosses de les bombes i els tancs Brennbund que rien de suport a la infanteria resten panxa en l'aire, mostrant les seves cadenes. Des d'aquí podem començar a introduir-nos entre les files de camions i motos, arribar al magatzem de rifles i també parts d'avions com ales que encara es conserven. A la bodega número 2 hi trobem més camions i també hi podem veure motocicletes BCA M20 que van ser assignades al mariscal de camp Auchinleck, que estava a càrrec de les tropes britàniques que lluitaven contra Rommel. També hi veiem les G3L, dissenyades específicament per ser utilitzades al desert, i les Norton 16H, totes unes relíquies enfonsades que es troben tal qual es van enfonsar. També podem veure camions Bedford construïts per aprovisionament de tropes, els Morris comercials per al transport d'artilleria i els més grans, els Forts i els Tilling Stevens, que també els podem veure dins del Thistlegorm. Motocicletes, camions, locomotores, tancs, tot plegat, un tros de tresor enfonsat sota el fons del Mar Roig, com hem començat dient, un dels millors derelictes de la història dels vaixells enfonsats.
I amb aquest viatge pel Mar Roig arribem al final d'aquesta primera hora de Ran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
A Ran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul. Sad souls, darling, all I know are sad souls, sad souls. A reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no. Cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage, stuck up on that stage singing. Oh, I know sad souls, sad souls, darling. All I know are sad souls,
Bona tarda, són les 5, notícies. El Saxa i el Clarete triomfen a la ruta de l'etapa de l'Anxova. Les votacions coronen el